Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El per què de tot plegat.
Dos quarts i dos minuts de 10 del matí. Què rieu, sisplau? Prou, prou, prou.
Escolta'm una cosa, prou, hem de fer un programa de monòlegs pel Màrius.
Jo, no, perdona.
Em proposo presentar-lo.
Glòria, ens podem donar la vida a fer un making of del Màrius?
No, perquè estem en directe, Jordi. Fixa't el que la frase que està sortint ara per TV3.
De Xavier Trias.
Està fent una frase, el Xavier Trias, d'amor a l'espanyol, diguem-ne. Perquè ara n'haurà de fer 50. Escolta, tranquils, tranquils, no ens posem tots nerviosos, que ell és un culer, que ha dit una cosa que no trenca res. Jo tinc, torno a repetir, que no ens posem més nerviosos del compte, sobretot perquè hi ha alguns que tenen la pell molt fina.
A veure, que aquest no s'ha...
Avui
hem de declarar, avui hem de declarar davant del jutge quatre directius més de la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE, pel presumpte desviament de 400 milions d'euros. El president de l'SGAE, Teddy Bautista, el seu director general, Enrique Llores, i el director financer de l'entitat, Ricardo Azcuaga, han quedat en llibertat amb càrrecs i sense passaport. Per parlar d'aquesta operació se la donem en Josep Jové, que és l'advocat que ara fa 4 anys va signar la que passi el cotxe, si pot ser. Va signar la denúncia que ha desembocat amb l'anomenada Operació Saga. Senyor Jové, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Què li sembla la decisió del jutge?
Em sembla impecable.
Impecable.
Sí.
Vostè ja fa 4 anys van començar a entreveure que alguna cosa estranya passava.
Sí, quan jo recollia el material per oposar-me al cànon digital a la Unió Europea, vam començar a rebre documentació que no caçaven coses, i a partir d'aquí, i d'informacions que començaven a sortir, en aquest cas del diari Público, de la seva companya Natudela, doncs vam presentar la primera denúncia a Fiscalia Anticorrupció.
Per què sospitaven d'un possible desfalc?
Sospitàvem d'una xarxa d'empreses, perquè a més, jo personalment em vaig trobar en els judicis de que els pèrits que venien per part de la Societat General d'Autors eren funcionaris públics de la Universitat Politècnica de Madrid, que justament tenien moltíssims projectes amb Microgenesis i SDAE.
Anem a parlar de la gent de qui hi ha aquí. És a dir, m'està parlant d'SDAE, coneixem SGAE, i hi ha Microgenesis.
Uh-huh.
Aviam, SDAE, que és la mare dels ous, estem parlant d'allò que hem parlat tants cops i que crec que és bàsic que ho puguem entendre. L'SGAE és el que comentàvem, la societat que gestiona els drets, i l'SDAE és el que gestiona els drets digitals.
Exacte.
Que és aquí on comença la mare dels ous. És a dir, amb el tema de l'aparició de la gestió dels drets d'autor a través d'internet i a través de la xarxa. Aquí hi ha el problema, no?
Sí, aquest és un dels problemes.
Un dels problemes. Microgenesis què és exactament?
Microgenesis era una societat de gestió, dependent de SGAE i SDAE, que l'únic que feia era tirar endavant projectes de tipus tecnològic.
Em pot explicar com...
Uns 60 milions d'euros amb subvencions, més o menys, hem calculat amb l'UPM.
Val, llavors què feia Teddy Bautista i aquesta xarxa? Què feien exactament?
La Política de Madrid.
Ah, perdó.
Què feia exactament? Què feia exactament? És a dir, rebien aquests calés i què feien?
A veure, rebien diners i llavors es facturava a la Societat General d'Autores per serveis, i per tant aquesta factura de serveis i de projectes era en detriment de les quantitats a repartir entre els autors.
El cap d'aquesta presumpta trama és Teddy Bautista?
Jo entenc que sí, que ell és el capo di capi. Ell és la persona que no es movia un paper sense que ho sapigués.
La gran història que hi ha aquí hi ha dues qüestions. Bon dia, senyor Jové.
Bon dia.
Una és la gestió que pugui haver fet el senyor Teddy Bautista amb el tema dels drets d'autors i especialment el cànon digital, que ha rebut a més sentències contràries per part de la Unió Europea. I aquesta és una part que fins ara era la part pública a l'entorn de les polèmiques sobre la Societat General d'Autors. Si era correcta o no correcta aquesta gestió, el tema de les perruqueries i el cànon digital, les perruqueries, etc. Tota la gestió que han fet. Però això és una altra història. Això és desviament de fons. És a dir, utilitzar els diners dels autors que recaptava la societat per afavorir una empresa privada fundada per un director general i posteriorment gestionada per la seva família, la seva cunyada i la seva senyora, si no vaig errada, que rebia aquests diners per fer unes presumptes coses que aparentment no es feien. I això se'n diu desviament de fons, diguéssim, cap a una empresa i afavoriment d'unes terceres persones. Vostès actuen per venjança o perquè realment, com a ciutadans, volen denunciar aquesta mala praxi d'una societat que, al final, a vostès no es perjudica? Perquè aquí qui són els perjudicats són els autors que no reben aquests diners.
Bé, no és cert que no ens perjudica, perquè precisament part d'aquestes actuacions les rebia jo, d'alguna manera, amb concepte de pèrits que s'anaven al jutjat exercint que anaven d'una universitat pública i amb papers de la universitat pública, bé, deien unes coses que el jutge era més proclivé a creure.
Perdoni, vostè parla molt de la Universitat de la Politècnica de sí. Madrid, que enviava aquests pèrits i en la qual també havia subvencionada aquesta empresa. Mm. Està inclosa dintre del sumari? Perquè jo és la primera vegada que sento mencionar la Politècnica.
No està inclosa. Quan jo començo a treballar amb el grup de la Guàrdia Civil el mes de desembre, que nosaltres tenim la sentència del cànon digital a l'octubre i a primers de novembre ens truquen i comencem a treballar primer de mitjans de desembre i hem de destriar i hi ha altres coses que podran anar amb sumaris a part i en principi la idea, ells van a la idea de la malversació de fons i és en aquesta idea que ells van treballar.
Permeti, ha de seguir la Pilar i el Màrius, però és molta casualitat que el dia abans de l'operació policial l'ESDAE quedés dissolta com a tal?
Bé, feia ja dies que, és a dir, l'operació no estava prevista per fer ara, estava prevista per fer a final de juliol. El que passa és que apareixen unes filtracions amb motiu de la campanya electoral i llavors s'ha d'avançar tot el tema.
Per tant, aquesta operació estava prevista per finals de mes, no per ara?
No per ara.
És a dir, s'avança...
S'avança perquè surt publicada a l'ABC.
ABC porta molt de temps publicant-ho, diversos dies. L'ESGAE més diversos comunitats desmentint-ho d'una forma una mica surrealista fins i tot. I aquesta empresa, Microgenesis, és desfeta per part de l'ESGAE el dia abans de la intervenció de la Guàrdia Civil. Precisament degut a les filtracions de l'ABC, segons se sospita.
Primer, felicitats, perquè la veritat és que et semblava que uns eren, diguem-ne, la llei, i els internautes eren una mena de gent estranya que es dedicava a crear problemes, i ara resulta que el que hi ha és un sumari importantíssim, hi ha una gent detinguda presumptament culpable de delictes importants, i per tant s'han apuntat vostès amb perseverança a un èxit molt notable. Jo tinc un cert interès en conèixer la derivada política d'aquesta història, perquè em sembla que és el que podem debatre. La derivada judicial, jo almenys em veig incapaç, no conec el sumari ni l'he de conèixer.
Jo conec, només una part, també.
Ah.
La part que jo sé, la part de la totalitat del sumari, espero veure'l.
Vostès, en tant que persones que han anat seguint tot aquest tema des del principi de la llei Cindy, etc., estarien d'acord amb la denúncia que ha fet l'oposició de que el Ministeri de Cultura ha fet deixament de la seva responsabilitat en auditar l'ESGAE i, per tant, per culpa de la inhibició del govern i per culpa de la inhibició política s'ha fet el que han volgut? És a dir, aquesta relació de complicitat i amistat estreta que asseguren els del PP que tindria el Partit Socialista amb la gent de l'ESGAE és certa? Calien auditories que no s'han fet?
A veure, jo crec que estem en un moment que ningú ha de tirar la pedra. I ningú ha de tirar la pedra perquè tothom té motius perquè li caigui sobre el cap. Pensem que el cànon digital es va posar l'any 2003 en la seva actual versió i no manava el senyor Zapatero en aquell moment. Per tant, jo crec que hem de ser molt curosos. El que sí que és cert és que des de feia molt temps, estem parlant de més de 7 o 8 anys, diversos grups ciutadans havien demanat que es anessin fent auditories. I realment, possiblement, per la seva funció d'entitat mig pública, mig privada i sobretot entitat que movia moltíssims calés de caix, i això és molt important, jo crec que hi havia una certa propensió a intervindre.
I la resposta del Ministeri quina era?
Perdó?
La resposta del Ministeri quan es demanaven les auditories quina era?
No resposta.
No resposta.
Perdó, quan parlàvem del cànon digital, precisament d'aquell merder que va haver-hi històricament ja de fa molts anys del cànon digital, perquè s'ha d'aplicar el cànon digital, d'allò vol dir que d'aquest cànon digital s'han estat bombutxacant precisament d'aquest cànon digital?
Bé, la tercera denúncia que poso jo, que posem nosaltres, la repassa que la redacto jo com a advocat, al mes de febrer, era precisament basada en el tema del cànon digital. Però el tema en l'apropiació indeguda de fons específics del cànon digital.
Màrius. Aviam, aquesta actuació la coneixem pràcticament a poques hores després d'haver-hi una nova junta de l'SGAE. D'alguna manera, aquesta junta, que és una junta continuista que ha estat recolzada per l'anterior equip, és l'equip del Teddy Bautista, que ha tornat a guanyar les eleccions, es pot veure afectada per aquest procediment judicial?
Què seria lo lògic? Del Mundo, aquest home ha de plegar?
Nosaltres el que en aquest moment he redactat aquest dematí és una petició al Ministeri d'Intervenció. Tècnicament, té molts paral·lelismes amb el tema del Palau. De la manera de fer, la manera d'actuar, la manera d'això. Llavors, nosaltres entenem que el primer que ha de fer el Ministeri és enviar dos interventors que en allà se sentin, perquè, a més, imagina't que no s'han trobat totes les proves. Si aquests senyors avui tornen al seu despatx, les podran eliminar. Llavors, és una mera situació de prudència, que envien dos interventors.
El jutge ordena la llibertat amb càrrecs, sí, perquè diu que no poden destruir proves. A mi m'ha sorprès bastant,
l'argument.
Han destruït unes quantes.
Va passar el mateix amb el Millet.
La paperera anava plena.
Han destruït unes quantes. El Mundo publica que en un magatzem de Madrid no sé quants tones tenien.
El mateix fet que el dia abans de la intervenció es desfaci la societat aquesta és que s'indica que es volia intentar desfer el camí.
Jo volia fer una pregunta. Això ja va més enllà del que jo conec.
Però jo volia fer una pregunta molt concreta. Per què el jutge li dona llibertat sense càrrecs, a diferència d'altres
no
casos...
Hi ha càrrecs.
Sí, però sense fiança.
Sense fiança, i a diferència d'altres escàndols que al final no se saben com quedar, per exemple, abans parlaven del cas Pretòria, no? O sigui, que es va muntar la gran moguda, és que, és i que portem dos anys allò...
Jo crec l'actuació llei a mà del jutge ha sigut impecable, avui ha sigut impecable, no va ser impecable en el cas Pretòria. Llavors, quan la fiança no es posa per assegurar els béns, perquè si heu llegit a l'auto ja hi ha coses embargades.
Mm-hmm.
Es posa perquè no marxi. Si entén que no pot marxar o que és molt improbable que marxi, no fa falta fer tot això.
De quants diners podem estar parlant?
Nosaltres vam fer un càlcul aproximat, perquè dic, nosaltres treballàvem només en part del sumari d'uns 400 milions d'euros.
Aquesta xifra em porta a fer... Hi ha hagut comentaris, per exemple, va ser sonat el cas de Víctor Manuel, que ha entrat format part de la Junta Nova.
El Caco Senante.
El Ramon Fin.
El Ramon Fin. No només defensen per descomptat idiotista, sinó que parlen que aquesta xifra és una borrada i que creuen que és impossible que hi haguessin tants diners.
Són 18 anys,
Exacte. Aquí em porto, perquè efectivament això cal explicar que hi ha 18 anys calculats sobre aquest tipus de comportament que s'acaben el dia abans de la intervenció de la Guàrdia Civil. Voldria anar, per això, a la reflexió d'un dels delictes que, si no vaig errada, només l'imputen ara com ara el senyor Teddy Bautista, que és administració fraudulenta, rere aquest delicte que té aquests noms tan raros. Si no vaig errada, també corregeixen si m'equivoco, senyor Jové, el que hi ha és una pèssima informació. És a dir, aquest delicte va relacionat amb el fet que a aquest senyor se li fan peticions per part dels propis socis de l'SGAE d'informar sobre el que allà està passant, i aquest senyor es nega a donar aquesta informació o a tenir comptes clares o a explicar una gestió de forma clara per la seva pròpia associació als seus membres. Jo ahir, quan va succeir tot això, vaig estar parlant amb gent de Madrid, i especialment gent relacionada amb el món dels actors. Jo conec molts representants d'actors i molts agents, que van explicar, i gent que el coneix o que l'ha conegut en el passat i que ha deixat fins i tot de ser amic seu, que una de les coses que podria explicar, perquè dic, escolta, com una persona que està en el punt de mira, que està tothom contra ell, que hi ha moltes denúncies obertes per la gestió dels drets d'autor, com s'atreveix a fer una cosa tan matussera, si realment és així, quan sabem que, escolta, si tens un foc oposat, escolta,
el
no posis el dit al nas.
El diner caix, crida molt.
I m'expliquen que el senyor Bautista, precisament per totes aquestes crítiques, ell, que era una persona que va fer una cosa important, que és agafar una societat que era morta i, com a mínim, donar-li vida a la Societat General d'Autors, una altra cosa és com ho va fer, arriba un moment en què entra una espiral interna d'aquella que només escoltes aquells que et diuen que ho fas molt bé, que no es costes als altres, i que es creu realment amb una missió de tirar endavant això contra viento i marea, i que això el pot haver-li generat aquesta sensació d'impunitat fins i tot per permetre i o consentir o fins i tot estar enterat que passés una cosa així.
I a més, ell té habilitats de líder sectari.
Carai, senyor Jové.
No, no. A veure,
això és portar a l'extrem el que m'explicaven a mi ahir.
Jo li posaré un cas molt determinat. Hi hauria una persona que respecto moltíssim i la considero integríssima, que és la senyora Marina Rossell, vicepresidenta de l'SGAE.
Ah, sí, la Marina, clar, tens raó.
I és una persona que jo entenc que és honradíssima.
Sí, no, home, sí, tant.
Honradíssima.
I tant.
I, en canvi, en aquest tema era impossible parlar amb ella, perquè era fan. Era fan del
senyor. Però la Marina ja és apassionada i segurament si ella creia en l'honestedat d'aquesta gent, doncs...
I llavors, i això ha passat...
Devia pecar
amb molta gent.
Això ha passat amb molta gent.
Però ha passat en el cas Palau.
Però escolta, senyor Jové...
Sí, per això parlava jo que hi havia moltes similituds.
Jo no he volgut dir amb aquestes paraules... Senyora Jové... Jo no he volgut dir-ho amb aquestes paraules, però el que m'explic, perquè no he volgut ser tan extrema, i sobretot una cosa que m'expliquen altres persones i que jo no he pogut investigar més que per trucades telefòniques, però a mi el que m'expliquen ahir va per aquest camí. No sé si utilitzaria el nom... van utilitzar la paraula sectari, però sí que s'havia creat realment aquest context de o estàs amb mi a mort...
Però amb el tema de l'ESGAE no hi havia competències autonòmiques, per entendre. És a dir, Ramon Muntaner.
Això...
On és Ramon Muntaner? És a dir, per què no diu res?
Les competències autonòmiques, indirectament, que demana Catalunya, a més, i no cap a l'autonomia, indirectament són les que, si no m'equivoco, acaben promovent aquest tipus de gestió precisament per
part. Però en realitat era un tema absolutament centralitzat, el de l'ESGAE, era com la justícia, que l'autonomia no havia passat per ell, no? De tota manera és relativament... Clar, jo puc entendre la Marina Rossell, més enllà de que hagi pogut pecar d'ingènua, perquè quan tu estàs en un vaixell, en un transatlàntic com aquest, i com deia la Glòria, i estàs en el punt de mira, tens la impressió de que ningú se li acudirà fer segons què. I per tant, a l'altra banda, com que a més hi ha el debat sobre la llei Cinda i tot plegat, dona més la impressió que és una oposició de tipus polític i ideològic que no pas una recerca d'investigació, però al final resulta que tot això peta. Una pregunta sobre el tema sumarial. No està per tant intervinguda ara? És a dir, això que es va fer al Palau...
S'estan bloquejats els comptes corrents... segons el propi
però el senyor jutge... Teddy Bautista pot anar a l'ESGAE a eliminar papers?
Exacte, avui pot anar?
En principi no té cap oposició, no hi ha cap manament del jutge.
Però hi deu haver algú per allà investigant, deu haver un fiscal, hi deu haver algú, no?
Però al despatx no hi ha cap càmera, estimat.
No, però entrar o sortir...
Aviam.
És el seu despatx, escolta'm una cosa, aquest senyor avui pot entrar almenys al seu despatx a veure què ha fet la Guàrdia Civil.
Això li dona una empenta a la lluita contra la llei Cinde?
Jo crec que, a veure, ens equivocaríem si ho anéssim aquí. És a dir, jo sóc un de les persones que van estar a l'Acadèmia de Cine amb l'Àlex de la Iglesia en el seu moment, i precisament, jo crec que el nostre treball no anava per aquí. El nostre treball anava perquè hi ha d'haver-hi un pacte entre productors culturals i consumidors, i estàvem treballant en el moment d'aquest pacte. Una altra cosa és que hi havia presses polítiques per matar aquest tema. Jo crec que la llei Cinde, és a dir, una llei de control de continguts, ningú s'ho posa, ni tan sols els internautes s'ho posen aquí sigui, el que passa és que ho hem de pactar. No ens ho han de posar.
Sí, després hi ha una cultura que en el món digital tot és gratuït.
Espanya.
I això, Espanya la tenim molt arrelada. Hi ha una part del discurs dels que suposen la llei Cinde que jo no entenc com pensen que s'ha de finançar la cultura, no ho tinc clar. Ara, l'altra cosa és que diguin, no, és que tot és cultura, és igual un blog que el primer diari del país. Jo, com que encara distingeixo, i em sembla que la cultura, si la volem defensar, la millor manera és pagar pels continguts.
Però hi ha dues coses en aquest tema. Una cosa és la gestió, diguem-ne, de l'ESGAE, i una altra cosa és la bronca política sobre el cànon digital, sobre la llei Cinde,
etcètera. Però el cànon està finiquitat, pràcticament,
però,
no?
A veure, o sigui, però hem de discernir les dues coses. O sigui, tu pots ser president de l'ESGAE i estar a favor de la llei Cinde i fer no sé quantes coses, i ser honest.
Sí.
I també una altra cosa crec que hem de dir. No jutgem abans de temps.
No jutgem abans de temps. Per favor. Víctor Manuel és de gilipolles, és a dir, que falten 400 milions... Víctor Manuel, que recordeu és el possible
pensava que era un oient nostre.
No, per exemple, Jaume Sisa també és membre de la Junta Directiva de l'ESGAE, i diu que creu en la honestitat del Teddy Bautista del seu equip.
I el Víctor Manuel, com justifica això de que és d'estúpidos?
Perquè és el que t'explicava abans, ell diu que no hi ha tants diners perquè obvia el fet que deia el senyor Jové que estem parlant de més d'una dècada, gairebé dues dècades.
Sí, efectivament.
Però l'actuació judicial és d'una norma...
Sí, sí, no, no. Diu, i el CISA, per exemple, diu que darrere tot això hi ha interessos poderosíssims, enemics de les GAE i dels drets d'autor.
Ojalà. No, ara entrarem en una batalla.
Però jo no ho entenc, això. Jo això del CISA no ho entenc, perquè, escolta'm, si tu estàs en una junta en la qual de sobte hi ha una intervenció judicial tan important com aquesta, perquè és d'una enorme importància, amb unes acusacions tan clares, qui deu haver unes proves al darrere i una investigació, com a mínim situa't en el no sé. No et situïs en la campanya,
estroscant a París. Sí, és a dir, li han muntat una trampa, que potser era veritat, no ho sé, però li han muntat una trampa perquè és el futur president de França.
No, per extorsionar-lo econòmicament.
Li han muntat una trampa perquè...
Ho deixem aquí, Glòria, sisplau. Falten 8 minuts per arribar a les 10 i és molt tard que vol ploure. Per cert, una última pregunta. Per què li diuen Saga? Tots els noms que diuen el cas tal... Aquest diu cas Saga. Hi ha alguna explicació?
Jo no ho sé.
Encara no la sé. Per cert, qui va començar, qui era un dels que també va començar, quin jutge va començar també amb aquesta operació?
Baltasar Garzón.
Sí, senyor.
Va ser el primer.
Torna a aparèixer.
Sí.
El Chico de Oro.
Torna, com?
El Chico de Oro.
Va. Senyor Jové, moltes
home
gràcies.
Home d'oro, no s'ha acabat
gràcies.
Plom, pobre.
Toni Bolaño, Maria sí. Serra, Màrius Carol i Pilar Rola. Fins la setmana.
Bon dia a tothom. Una
abraçada.
El perquè de tot plegat.